El cub blanc.
Us agrada el pintor nord-americà Jackson Pollock? Enteneu el seu art, la seva mirada, la seva capacitat per transgredir? Sens dubte, avui el que farem és una radiografia a un artista que és una llegenda tant per la seva revolucionària forma de concebre l'art com per la seva vida marcada pels excessos i per la seva mort després d'un accident de cotxe quan es trobaven al cim de la seva carrera artística. I per saber-ne més, avui ens acompanyen en Gerard Torres Sant Martí, artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia. Benvingut.
Molt bon dia.
I també, evidentment, en aquest viatge ens acompanyarà la Rosa Dopazo Sanjei, que ella és la professora del seminari Descobrim l'Art, que es fa a l'Acadèmia tots els dimecres a partir de les 6 de la tarda. Bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
Moltes ganes de descobrir o redescobrir a Pollock. Jo crec que redescobrir en el nostre cas.
Sí.
No agrada a tothom, eh? Per això és un artista...
Vale, perquè tu has dit, entendre'l és que no l'hem d'entendre. Aquesta és la primera idea que ens diu Pollock. Fixa't si tenia obsessió per això, perquè no miréssim de trobar cap explicació, diguem que figurativa, relacionar-la amb cap mena d'idea, tal, que quan se'n va enterar de que les seves obres, a través del títol, la gent hi buscava això, buscava entendre-les, va dir, ah, sí, pues números. I les va començar a enumerar.
Exacte, això va ser també brutal.
Clar, per què he d'entendre jo això, que és tan magnífic?
Bueno, amb el tema dels títols de les obres també donaria per fer un programa.
Perquè
a vegades hi ha tanta literatura en el títol que no saps si fa falta o no.
I aquesta reflexió que feia la Rosa, no? Per què sempre busquem aquí significat? No? A vegades no s'ha d'entendre, només s'ha de sentir.
Depèn de les èpoques. És a dir, el que hem de ser molt capaços de veure, que és una de les coses que fem al seminari, és, si jo tinc un Pantocràtor romànic, evidentment que l'he d'entendre i l'he de contextualitzar. M'està parlant d'algú i el que volen és donar-me
un missatge,
unes idees a través d'una imatge. Però jo ara no tinc un senyor de l'edat mitjana, tinc un senyor que el que li interessa justament és que no només la pintura, com ha quedat, que aquesta que tinc jo aquí davant és una meravella, a mi m'encanta, aquesta, sinó el fet mateix de pintar, el gest de l'artista pintant, vale?
El
moviment. Sí?
Anava a dir el procés, però potser m'estic adelantant a coses.
Sí, el moment en el que jo pinto, és a dir, sense que ja es diu si sabia dibuixar o no sabia dibuixar, per ell no és l'important. L'important és la idea de que quan jo faig un gest, que pot ser tirar un cop de pintura, hi ha aquest gest mateix, és artístic, ja ho és.
Clar, també, en certa manera, jo crec que també ens hem avançat perquè aquestes, les obres típiques que la gent reconeix com a Jackson Pollock, per arribar aquí va passar tot un procés,
clar,
perquè ell també tenia dibuixos i també tenia coses més figuratives, no? I al final això és una investigació pictòrica que acaba derivant en aquí.
Clar,
en
perquè fixa't
resultat.
Que la idea és l'abstracció. Doncs la gent diu art abstracte, què és això? O sigui, no ho entenc. Bueno, és que la idea justament és abstraure, és a dir, quedar-te amb una essència del que és la pintura, que pot ser, per exemple, una investigació sobre el traç, una investigació sobre el color, una investigació sobre la línia,
la textura,
però és una investigació.
I a més va ser dels primers que va començar, doncs, a aplicar, no?
A veure, aquest tipus
de tècnica?
Aquesta tècnica, sí. Aquesta tècnica és ell, el que diu el Gerard, no? I arriba a través de... El que passa és que el tema de l'abstracció ve de lluny. I ja veureu com aquí entrarem en política. Vale? Quan parlem de Pollock hem d'entrar en política perquè hi ha una part política important. Però fixa't que, per exemple, nosaltres estem veient aquí la pintura, és a dir, una pintura a base de cops de color, no?, per dir-ho d'alguna forma. En aquest sentit, la pintura de Pollock, que té molt d'investigació, diríem que és just la contrària d'aquest altre autor, la contrària, no necessàriament, però sí, fixa't que mira abstractament també i mira Kandinsky. que també és molt interessant com a autor, però tot el que és en Kandinsky...
Però sembla que tot està molt més estudiat en Kandinsky, no? Potser? O que té com un ordre, tot i que no té ordres.
Potser més mental.
Sí, vale.
Fixa't l'altre que... és com més a l'atzar, no? Més intuïtiu.
Més intuïtiu.
Justament, més... això és el que li interessa. La idea seria una miqueta on comença l'artista, no? És a dir, per això jo deia lo de l'art. Allò que diuen a vegades, això ho fa un nen petit. Bueno, això ho fa un nen petit si com Picasso és un nen petit que ja és artista. I si el pobre, pues, com que no, no. Doncs això ho fa un nen petit, depèn. Si ja té aquesta capacitat, aquesta intuïció artística, sí. És a dir, l'art no el fa tothom. No el fa tothom. I Jackson Pollock és un artista fins i tot quan... distribueix aparentment de manera aleatòria o sense aparentment les seves pinzellades o els seus tocs de llum. Llavors, curiosament, tant investiga en Kandinsky d'una manera com investiga l'altre d'una altra. I evidentment que tant un com l'altre parteixen del món figuratiu. Però és que fixa't que el món figuratiu és la concreció i l'abstracció és una altra cosa. Sí, això és lo maco. L'art abstracte és un art que el que fa és buscar l'essència de l'art. I per això està molt bé.
Totalment.
Sí, jo penso que fer art abstracte és molt difícil.
És molt difícil.
És molt difícil. Molt.
A més, ell ho feia també amb materials diferents, no? Em sembla que amb coberts, no?
Amb materials diferents...
Amb forquilles, havia llegit, amb coses totalment...
Materials diferents i de forma diferent.
Ell, d'alguna manera, va deixar de pintar sense el pinzell.
Ah, i fixa't que no només això...
Utilitzant pots i pals i el que deia el Raquel, forquilles...
I fixa't que, a més, la idea és... jo, en el procés creador, em posaré dins de la pintura. Dins de la pintura, en certa manera, no? Ja no pinto a un element, a un plànol que tinc al davant, sinó que el plànol està a terra i jo estic mirant-ho de manera diferent.
Clar, és una altra perspectiva.
És
veritat, això.
Va eliminar la pintura de cavallet, com s'entenia anteriorment l'acadèmic.
Exacte. Llavors, clar, és tot un canvi, és tot una revolució. Fixa't en aquesta imatge, que sembla que estigui aquí posada, i ara què pinta aquest senyor? Aquest senyor és Déu. És Déu. I què està fent Déu?
Doncs està agafant com un compàs.
Sí? I què està creant?
A l'univers.
Ara! Vale. Déu crea l'univers. Doncs ell també crea un univers, el seu propi univers, el que passa que diu, i per què l'hem de crear amb compàs? Saps? En aquest sentit...
Que bo! Clar, hem de sortir, no? Potser de les línies.
Hem de sortir de les
normes.
De la creació purament mental, molt geometritzada, molt d'allò... I el gest de creació ja hi és. És a dir, quan tu fas en l'aire un cercle, no necessites compàs, però si ets artista fas el cercle. Saps? Llavors, és l'artista com a creador autèntic.
O sigui, jo entenc pel que dius que un artista molt lliure.
Molt lliure, com tots els artistes són lliures.
I molt valent, també, perquè... En el fons, tot creador, jo penso que el més difícil que hi ha a l'hora de fer una obra és que a ell mateix li agradi. O sigui, el judici que ha d'establir després d'haver fet l'obra és bastant complex. Qual, això que no deixava de ser un experiment pictòric, quan ho va realitzar per primera vegada, devia d'anar més enllà, que devia veure més coses en el que feia.
Fixa't que és molt curiós perquè hi ha anècdotes, no? Que sí, és com una mica la creació del soufflé, no? O segons quines coses amb cuina, que van ser fallides, experiments fallits. Vale, podria ser-ho. Aquí diu que mentre pintaves va caure un pot de pintura, va entrebancar... A veure, és com Newton i la poma. De pomes han caigut moltes, però no sempre les han vist caure Newtons. És a dir, clar...
És veritat.
Suposo que tothom ens ha caigut un algo a terra i no hem fet obres d'art amb aquest algo que cau a terra. Per tant, més enllà de l'anècdota, és que moltes vegades ens quedem amb l'anècdota i l'anècdota hi pot ser o no. Que està molt bé qui sigui, perquè, mira, està bé. Però ni que sigui veritat que va caure un pot de pintura, tu has de ser capaç de mirar allò que cau amb ulls d'artista per veure-hi la plasticitat i per veure-hi el què. I no tothom és capaç de veure-ho. Llavors, hi ha aquí, per exemple...
Perdona, per fer aquest exercici, jo penso que també has de tenir certa formació.
Clar.
Però no, formació no en el sentit d'haver anat a la universitat o a l'escola a estudiar art, perquè al final un doctor no té per què estudiar art, però formació en el sentit de veure altres coses, visitar museus, parlar sobre art,
clar. Tot això tenir formació,
fer, tenir formació, que clar. Això fa aguditzar aquesta clar. Cosa que tu comentes, Rosa, de veure la plàstica on ocorre.
Ara, fixa't que moltes vegades el que estem veient és d'on venien aquests artistes, no? Dels que estem parlant i de més. Uh-huh. És curiós perquè era fill d'un granger, eh? I va passar la seva infantesa a Wyoming, a Arizona i Califòrnia, i com que sabia que no podia permetre's el luxe d'anar a París, sí que sabia una altra cosa. Si no puc anar a París, com a mínim Nova York. Què és el que passava en aquells moments a Amèrica? I això serà molt, tindrà molt a veure amb el triomf de l'obra de Pollock, perquè no oblidem una cosa, eh? Pollock va triomfar. O sigui, Pollock
totalment,
no va ser un artista
sí.
incomprès, com per exemple el pobre Van Gogh, que no va vendre un quadre a la seva vida. Pollock va ser un artista recolzat.
Hauria pogut ser així, també? Perquè, en el fons, els paral·lelismes no entre la vida de Van Gogh i de Pollock, però els paral·lelismes de les obres...
Vale.
Però no aquí, van mal...
Però aquí fixa que hi ha la gran diferència. És a dir, la gran diferència està en que Pollock viu a una Amèrica... a la que li interessa que hi hagi un art.
Ara.
I que triomfi un art i que sigui un art purament americà. Uh-huh. I per tant necessita desenganxar-se en certa manera d'Europa, i ell té la sort de crear alguna cosa absolutament diferent del que s'està fent a Europa, de desenganxar-se, de ser no un apèndix més de l'europeu, i aquí l'agafen. És un producte genuïnament americà, jo que sé, com la Coca-Cola. Vale?
Totalment, però és que a més és autèntic en aquest sentit, perquè realment va fer el que no feia ningú en aquell moment.
En aquell moment. Llavors, això no vol dir que ell s'hagi desentès del que tu deies, de tenir una cultura amplíssima, que no necessàriament, que també, que estudia...
Sí, la tenia, també va estudiar...
Que estudia a una escola d'art important i de més, però està obert a tot. O sigui, els grans muralistes mexicans, però també el Greco. Sí. És curiós com, si nosaltres veiem qualsevol artista d'aquests grans innovadors, trencadors, veiem que tots ells arrenquen d'algú molt cultural, molt clàssic, molt, és a dir, ningú deixa d'estudiar des d'un Greco fins a Velázquez, fins al que sigui, és a dir, no pots crear res nou si no saps el que hi ha hagut.
Evidentment necessites aquella referència, no? Aquell marc. Per cert, ara que comentaves el Greco, que recuperin els nostres oients, els podcasts del Cub Blanc amb els artistes universals, sí. perquè van fer molts especials i també era molt interessant.
Sí. És que el Greco és molt curiós, molt estrany, molt... Llavors, clar, comença, com tu deies, comença amb obres figuratives, però a finals dels anys 30 comença a interessar-se per la pintura abstracta. I aquesta pintura abstracta, Raquel, sí que la lliga amb la part més surrealista. Clar, pensem que aquí hi ha una mena de conjunció d'estils i no només d'estils. L'isme vol dir teoritzo sobre... I aquest isme és el que fa que ell digui quina part de la meva obra depèn del meu intel·lecte i quina part depèn d'algú que jo, ni jo sóc capaç de veure, no? Aquí, en aquest sentit, enllaçaria amb lo surrealista. Quan jo faig algú, jo estic fent el gest de llançar el Pollock de Dripping, quan jo faig algú, què és el que mou la meva mà? Per què faig així i no faig així?
Sí, perquè no és el braç més a dalt o més amunt o més a l'esquerra.
Més força, menys força.
És una cosa a l'atzar, és l'artista, és una divinitat, no?
Sí,
que és...
també jo penso que també tu, Rosa, vas en la idea de que en el fons tirar una esquitxada a fer una pinzellada no té gaire diferència, no. Perquè depèn de com tires l'esquitxada faràs una cosa.
Ara.
Si tu la tires
ara.
Fent un cert moviment ara. De la munyeca de l'esquerra a dreta, sortirà d'una manera.
Ara.
O si fas una de dreta a esquerra, en sortirà d'una altra.
Clar.
Llavors, el mateix pot passar en una pinzellada d'una pintura purament acadèmica. Depèn de com apretis el pinzell o depèn de com...
Fixa't que en realitat el que estem dient és l'artista ho és abans ja de que... És a dir, l'artista i l'obra d'art hi són abans de que quedin estampades, per dir-ho d'una manera, sobre la tela. Ja hi és. I si tu poguessis veure la idea com surt del cap, o la, com del... que suposo que és el que a ell li interessava, és a dir, el procés
aquesta
aquest de...
intencionalitat, no? Des de que ho penses fins que es materialitza.
Mira, intencionalitat.
Aquest m'encanta. També, mira, doncs, és humoral, clar.
Són taques. Uh-huh. Però aquestes taques...
Aquí absència de... Bueno, és blanc i negre.
És blanc i negre, i són taques, però... A veure, ningú pot negar que un tenista tira la pilota amb una determinada intenció, o un golfista, per exemple. No està pensant el que vol fer. En aquí potser no ho pensava. No ho sé. Però és evident que ell sabia perfectament que si tirava la pintura amb una força determinada, amb un color determinat, amb una direcció determinada, sortiria una taca i no una altra.
Dona la sensació de que res és casual.
No,
sinó que hi ha un estudi molt profund, no?
En absolut. Fixa't que, per exemple, algunes obres de Pollock...
Bueno, jo penso també és important que l'artista ho cregui, realment, que el que està fent, perquè si no pot caure en l'anècdota. No, el que deies tu, Raquel, de la intencionalitat que tu li dones és molt important.
Clar, clar. I fixa que, per exemple, en aquestes obres de Pollock, que ja són més... el Pollock, uh-huh. Clar, ell es fixa fins i tot en l'art rupestre. L'art rupestre és un art magnífic, extraordinari, fantàstic. És un dels arts més bonics que hi ha. Quan un pintor rupestre aprofita el com és una roca per crear-hi un bison, o com és un forat per representar una escena d'una senyora que recull mel, ens està dient que aquell artista veu la vida plàsticament. No cal que hi hagi a l'obra, sinó que l'obra... El que ell està veient al seu entorn genera l'obra. Aleshores, quan Jackson Pollock fa això, decideix crear una obra a base de tota una sèrie de moviments, uns després dels altres, omplir d'una determinada manera, deixar uns buits a determinats llocs. Res és casual. Res és casual.
Res és casual, i a més torno a repetir pels nostres oients que busquin, que googlegin totes aquestes obres de Pollock, perquè a més hem de posar-nos en situació, en el context. Era la dècada dels 50, no, Rosa?
Exacte. Mira el pintar, sí? Si tu el veus pintar absolutament concentrat.
Totalment.
Estem veient aquesta imatge que apareix també la seva dona?
Sí, és una fotografia. Sí, es veu Pollock a l'estudi, pels nostres oients que no ho veuen, també, i la seva dona està una mica més enrere.
Perquè jo vull fer un apunt que ella, la seva dona, era artista també.
Clar.
En l'últim programa vam estar parlant de la Camille Claudel. Ella era Joan Mitchell, que era un artista també que li podríem dedicar-li un programa, perquè té una obra molt interessant. Uh-huh. També està considerada una de les expressionistes nord-americanes. I la seva obra sí que era diferent de la Pollock, perquè no utilitzava el dripping, però també hi havia cert expressionisme allà al darrere.
I en canvi, a diferència de... Ja has fet menció a Claudel, aquí no hi ha cap mena d'intenció de Pollock d'aplatanar ni molt menys.
No, perquè precisament quan estava descrivint... Clar, i quan estava descrivint la imatge, fixa't, fins i tot ella està asseguda
exacte.
A sobre d'una escala i el mira també, doncs, amb una certa...
Hi ha dos persones en comunió d'espiritual, podríem dir, en el sentit de buscar el seu propi camí en l'art.
Sí, molt interessant el que feia ella, no? I admiració.
Sí.
Molt bé. Val la pena veure-ho.
Doncs vinga, també farem un homenatge a Michel.
Farem un homenatge.
No?
Joan Michel, sí.
Vale. Llavors, fixa't que és molt curiós, perquè tenim aquestes obres que són obres pues les típiques d'ell, eh? Aquesta seqüència de com va pintant, com, a veure, algú pot pensar que ell es mou a l'entorn d'aquest lloc que pinta perquè sí? Perquè si està pensant això, s'equivoca. És a dir, no és algú que mira, li cau, no. L'anècdota queda com anècdota, però aquí hi ha tota una sèrie de moviments que són molt intencionats. Vale?
Llavors entenc que quan creaven el seu taller potser doncs, també escoltava un determinat tipus de música.
A veure, aquí hi ha polèmica, perquè hi ha qui diu que en el seu taller no podia escoltar la música perquè no tenia els mitjans per fer-ho. Hi ha qui diu que sí. El que sí que és cert és que ens situem a tota una sèrie d'obres en les que la música del jazz influencia molt. És igual que la fes alhora, mentre escoltava, o que la fes... Aquí es poden començar a barallar, però sí que és evident que hi ha un paral·lelisme molt clar entre la manera de fer jazz i la manera de crear aquests quadres. Sí, potser que escoltem el ritme de tardor que genera un quadre i que és, i jo recomanaria que els oients sentiran la música, però que vagin a buscar el quadre, a veure què hi veuen.
Brutal, eh? És que quina època, no, clar, fixa't, amb aquest clar, tipus de música, clar. No? Amb aquest jazz.
I a més,
és que, clar,
a tota pastilla, fantàstic. Llavors, tu, és una de les coses curioses, no, hi ha molt poc jazz en les nostres línies d'audició a la tele. Quan jo era petita sí que n'hi havia, de programes especialitzats de jazz. Vale, doncs el jazz... El jazz és això és jazz, no?
És això, perquè ara mateix estem veient una fotografia d'un dels quadres de Pollock en algun museu, no sé si serà a Nova York.
Pot ser el MoMA, oi?
Sí. Pot ser el MoMA, sí. I llavors, brutal, perquè es veuen cinc persones assegudes a terra.
Estan estirades
a terra, contemplant el quadre, saps? Com fent una becaina.
Totalment. Fixa't que aquest quadre està fet pla a terra, està penjat a la paret, i la gent que se'l mira des de terra. És una nova manera de mirar-lo. És fantàstic.
Ha de ser una experiència brutal veure un dels seus quadres.
Clar,
no?
Sí, sí.
Perquè
és
quan
enorme.
Ha de fer aquest mural?
Uns 3 o 4 metres,
segur,
ben bons.
Segur. Fixa't que alguns d'aquests quadres ells els fa... Clar, tingueu en compte una altra cosa, i és un petit apunt. Sabeu qui està al darrere del triomf de Pollock? La CIA. Va interessar moltíssim que allò triomfés, perquè estem en plena època de la Guerra Freda entre Estats Units i Rússia. Bueno, Rússia no, i la Unió Soviètica llavors. Clar, la Unió Soviètica havia fet fora a tots els artistes d'art abstracte, havia considerat l'art abstracte com una mena de degeneració de l'ésser humà, i havia creat un art absolutament figuratiu, etcètera, etcètera. Llavors, què fa als Estats Units? Ah, vale, lo contrari. Nosaltres potenciarem aquest art. Peggy Guggenheim és la gran
mecenes
d'aquest senyor, que va morir molt jove...
amb un accident de cotxe, no? Perquè era alcohòlic.
Era alcohòlic, sí.
No ho hem dit, però...
Juntament amb la seva dona.
I quan conduïa, estava sota els efectes de l'alcohol. Però fixa't que és molt curiós, perquè un artista de llibertat absoluta, tal i qual, qui l'està potenciant? És molt curiós, això, però es va veure com l'art típicament, bueno, propi d'Amèrica, l'art més genuïnament americà. Ara és una autèntica meravella.
Eh? Estava pensant, aquests paral·lelismes que posàvem abans amb la música del jazz, de fet, és que el jazz ho té, el té el ritme, té la improvisació,
clar.
I és justament el que Pollock treballava, també.
Totalment.
És una cosa que és molt important, és molt interessant, no oblidar-nos que les arts no són bolets aïllats. Llavors, la interdependència entre les arts i és, tu no pots considerar que hi ha un art abstracte i que la música serà música clàssica d'aquella època. Si hi ha jazz, hi ha aquest tipus d'art. És a dir, forma part de lo que es diu és
l'imaginari col·lectiu.
El que sempre parlem,
clar,
no?
El context, sempre parlem,
com
el context,
afecta el context,
clar,
no? A totes les,
clar,
arts.
Clar.
Fantàstic, com sempre, un plaer. Se'ns ha acabat el temps.
Se'ns ha acabat el temps.
I mira, ens queden molts quadres.
I amb aquests blaus, que xulo.
Però per això hi ha els seminaris, perquè la gent s'animi, no? I que vinguin els dimecres.
Si els oients volen saber una mica més de Pollock, hi ha una pel·lícula que es diu Pollock, que la protagonitza i la dirigeix el mateix Ed Harris, que fa de Jackson Pollock.
I que és molt bé. Molt bé, molt bona.
La pel·lícula del 2000.
Sí, hi ha pel·lícules d'art que està molt ben fet. És curiós, però des de
bona,
com a tradició, ja des de la primera pel·lícula, El tormento i l'èxtasis, que parlava sobre Miguel Ángel i tal, que és molt bona. Altra sobre Caravaggio. De les coses que ha generat, jo diria, més bones pel·lícules, curiosament.
I està passant. Escolta, doncs m'esteu donant una idea de cara a l'últim programa de temporada. Podríem fer un recull de pel·lícules,
de pel·lícules
que parlin de diferents artistes i busquem els trailers o fragments.
Supermaco.
I seria una bona cluenda.
Bueno, l'última del Julian Schnabel està molt bé,
molt
el recomano fermament.
Clar.
Doncs ho farem, ho farem. Serà un regal pels nostres oients i per nosaltres. Una setmana més, un plaer. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies.